són tots els blogaires que passen tots els dimarts per aquí, per l'espai de blogs del Carau Creu, tenen un punt d'imprevisible. Amb Marc Pons.
Bona tarda.
Les coses poden ser fins i tot amb vareta màgica, perquè avui vens amb una vareta.
Sí, sí, tal qual.
Feta per tu.
Feta per mi, una branca de pi i gravada. Iau.
I tota la màgia que té, bàsicament, és el procés de fer-la.
Exacte. I és l'extensió. L'extensió que marca... O sigui, una vareta l'agafes amb la mà. Això també denota una mica la simbologia d'una vareta, no és tant la màgia, no?, que bueno, la veiem, no?, amb la literatura una mica de ciència-ficció, o... Però és una extensió del teu braç, de la teva mà, de la teva forma de fer, de crear. I de fer, bàsicament.
I de concentrar, no?, objectius.
I de concentrar. Sí, sí, sobretot és això. I avui parlarem una mica d'això, de com concentrar aquelles idees, aquells objectius, aquelles metes, concentrar-les, com arribar-les a fer, com visualitzar-les abans fins i tot de fer-les, precrear-nos, no?, un record o crear aquella intensitat que necessitem perquè tot surti tal i com desitgem que surti.
El darrer post, ja més, ha acabat de sortir del forn del blog del WordPress Institut de la Creativitat. Porta per títol això, la visualització creativa. Què és?
Bueno, la visualització creativa és una tècnica que et permet concentrar, no? És com, diguéssim, no m'agrada fer comparacions, però una mica similar a la meditació, al ioga, no? Però sense aquest concepte de rerefons
espiritual
ni res d'això. És una tècnica eminentment pràctica. Llavors consisteix en imaginar, però amb tots els cinc sentits, no només amb la projecció, no?, la pantalla, quan tanquem els ulls, sempre intentem projectar imatges dintre de l'imaginari.
Sí.
Veiem, si tanquem els ulls i ara et dic... Sí. No sé, imagina't que estàs en una platja...
Sí, o he de trucar a la meva
Carib,
mare...
He de trucar a la meva mare, veus la teva mare.
Veus a la teva mare...
Agafada amb un telèfon, no?
A casa seva, eh?
Sí. Sí. Realment és això, és gràcies als records que tenim, aquella informació emmagatzemada en forma d'imatge, de so, d'olor... És recuperar els cinc sentits i intentar, en base a el que nosaltres volem projectar, reconstruir una història. D'acord? Com qualsevol escriptor que agafa i comença a escriure, doncs, la seva novel·la o la seva història i la vol narrar de tal forma, nosaltres hem de narrar i relatar de la forma que volem que succeeixi. Amb el màxim nombre de detalls i amb tots els 360 graus sensorials, no?
Si hem de sentir alguna cosa...
Sí, exacte.
Però amb IMAX.
Sí, sí, amb IMAX i amb tot, amb tot el sentiment.
I amb el Sergi posant-nos aromes.
Exacte,
no?
Sí, hem de trucar al Sergi també, que ens vingui, que ens ajudi.
Per què l'utilitzarem? Serà una tècnica que la podrem emprar personalment i per què ens farà plaer, per què ens servirà?
Bueno, ens pot servir per una infinitat de coses, des de perdre pes, a deixar de fumar, a... no sé, tindre hàbits saludables...
A tenir un projecte...
A tenir un projecte, a millorar la relació amb una persona... tot el que ens puguem imaginar o tot el que necessitem ho podem aconseguir, o almenys facilitar, d'acord? Perquè a vegades la ment humana condiciona moltíssim el fet de... No sé, ara posem per cas, em porto molt malament amb tal persona, però he de treballar amb ella. Clar, pots demonitzar-la i dir que aquesta persona és el diable.
Demonitzar-la i fer-te mala sang.
I fer-te mala sang, exacte.
I passar-ho malament.
I tindre,
ja veus,
males,
quin pal.
Exacte, i tindres males experiències dia rere dia a la feina, per tal. O bé, bueno, dir, aquesta persona no és que sigui mala persona, té males actituds. Per tant, bueno, he d'acceptar que tota persona es pot equivocar, però no la demonitzaré. Intentaré visualitzar-la com una persona que té les seves justes raons per actuar d'aquesta forma, que té tantes coses al cap... Intentaré donar-li aquella justificació que es mereix, no? Com amb una miqueta d'empatia, per humanitzar-la i no demonitzar-la, per exemple. I, a més, doncs, bueno, intentant projectar aquesta persona de forma simpàtica, intentar endolcir-la... Tu també, quan hi vagis realment i vegis aquesta persona l'endemà, la veuràs potser amb una altra aura. No aniràs amb la predisposició. La màgia consisteix aquí. O sigui,
clar,
no és que aquesta persona al dia... No sé...
Sigui una altra persona.
Exacte. Aquí ho poso una mica en l'article. Es parla molt des de fa anys de la llei de l'atracció. Vull dir, això tampoc és ben bé la llei de l'atracció, que hi ha molta gent que utilitza la visualització creativa com algo que connecta amb les energies del cosmos i de l'univers i que fa que només pel simple fet de pensar-ho esdevingui. No, no és ben bé això. O sigui, no, jo no vinc a dir això, amb l'article ni amb la visualització creativa. Simplement és una predisposició que tu tens a l'hora d'aconseguir coses, perquè l'altra persona també percebrà que tu vas amb una altra energia. Per tant, possiblement puguis aconseguir que aquell company o aquella companya de feina també actuï d'una altra forma diferent.
És un procés absolutament mental i individual.
Exacte, sí, sí. Es pot fer grupalment, evidentment.
També?
Es pot treballar amb... Hi ha empreses que contracten tutors, no? Tutors de visualització creativa o despatxos de creatius per treballar en grup, doncs, bueno, sinergies o dinàmiques de grup per millorar una mica el clima laboral.
Hi ha mètode, Marc?
Sí i no. El mètode és molt senzill, és com et deia abans, no? Això ja ens hem de remuntar al 1857, va néixer Emilio Coué, que era un psicòleg i farmacèutic francès que va desenvolupar una tècnica de condicionament mental i que avui coneixem, no?, com visualització creativa. Aquest home era farmacèutic, tot i que també era psicòleg, però feia fórmules magistrals. O sigui, la figura del farmacèutic antic, en el que tu anaves, evidentment, anaves amb una recepta mèdica o amb alguna prescripció mèdica i ella et feia tota la fórmula.
I solucionava diverses coses.
Exacte. Llavors, clar, com tot, ell va veure al llarg de la seva experiència, de la seva carrera, que molts dels pacients, no és per l'efecte placebo, però possiblement també hi havia una mica d'efecte placebo o d'autosuggestió a l'hora de veure com es guarien els seus pacients, no? Amb medicaments que potser no està bé comprovat o amb certes fórmules que potser no està bé comprovat per la seva dolència si tindria alguna cura o no. Però veient una mica el diàleg, aquest vincle que s'establia entre el farmacèutic i el pacient o la persona que anava a buscar aquest medicament, veient com anaven millorant gràcies, doncs, potser a això, no? El diàleg aquest d'intenta visualitzar això o intenta visualitzar l'altre. Aquest home també el tindré formació en psicologia, es va retirar i va començar a estudiar aquest comportament i va veure realment que aquí hi havia un filon molt gran per aprofitar. I bueno, va crear el seu mètode, el mètode QE. Llavors, ells segurament, en aquells moments, clar, no disposàvem de tota la tecnologia que avui en dia, ni tots els corrents de la psicologia positiva, ni hi havia coach, ni res, però és com si fos un dels fundadors, no?, d'aquests corrents. Ell sempre citava a Blaise Pascal sobre el vertigen i la voluntat, i com a exemple, per això l'he posat també a l'article, perquè considerava que és un exemple que pot... clarificar a moltes de les persones que ens puguin estar escoltant aquesta tarda, deia que cada un de nosaltres és capaç de caminar sobre un llistó de 10 metres de llarg i 25 centímetres d'ample si es col·loca a terra, no? Imaginem, un llistó gran de fusta,
sí, sí,
i el poses a terra i intenta
una
caminar.
Una travessa.
10 centímetres, el just, que no és ben bé ni una planta del peu. Segurament el podràs creuar i no tindràs por. Tu el creues i punt, i ningú trabucarà, a menys que no vagis amb tacons, no?, de 15 centímetres.
No siguis... no tinguis problemes d'equilibri. Val? Però en principi...
Però tot i en principi podries.
Sí, en principi
I ara suposem que aquest llistó es col·loca entre dos edificis o dues torres d'una catedral. Ho agafaràs de la mateixa forma?
Home, no.
Bueno, doncs malgrat tots els esforços que tu vulguis fer, segurament acabaràs caient, no? O t'imaginaries que abans de sortir i creuar aquest llistó a 20 o 30 o 40 o 50 metres d'alçada, segurament el vèrtic et faria perdre aquest equilibri o tindré molta més por. Pues, doncs aquesta diferència és realment la que ella analitzava, no?
És a dir, el tot allò que tenim al nostre imaginari de manera preconcebuda interfereix, no?, a l'hora de dur a terme qualsevol projecte.
Exacte.
O acció.
Sí, sí. Bueno, i de fet és això, no? Si ara t'imagines fent això, dius, ui, aquí sí. Si està al terra,
el
problema.
Al terra, bé, no. Entre dos edificis ja et dic jo que no.
I entre dos edificis, encara que hi hagués totes les proteccions que tu volguessis, la gent, fins i tot, encara que decidís creuar, en algun moment cauria, tot i havent les proteccions adients. Llavors, només visualitzant això, com a exemple, jo crec que és molt bo, perquè molta gent s'autolimita, no?, gràcies a les nostres creences.
No estem convidant a ningú a posar un llistó entre dos edificis.
No, per res. No, no és recomanable, No és recomanable, per res.
En absolut. Aplicacions pràctiques.
Bueno, aplicacions pràctiques.
Ho dic perquè l'article està penjat en el Facebook, està en el seu WordPress, no?, en el seu blog. L'hem enllaçat al Facebook i al Twitter del programa, el podeu llegir, és superinteressant. I a més, el Marc sempre ens ho explica tot d'una manera molt, molt gràfica i molt planera. Serà molt fàcil de que ho entengueu, però a la primera. Has dit portar una vida més saludable, aprimar-se, deixar de fumar. Coses tan fàcils o tan difícils com portar-se bé amb algú amb el qual has de tenir un contacte diari.
Exacte. O fins i tot amb malalties, amb aplicació d'algunes conseqüències d'algunes malalties on hi hagi cert dolor, sempre tenint en compte que la medicina és insubstituïble. Vull dir, això són tècniques que ajuden, evidentment, recordar-ho. Però també s'utilitzen, molts terapeutes utilitzen això com a ajuda a tots els tractaments que hi ha. Doncs és tan fàcil, hi ha dos grans grups de tècniques, que és bàsicament el mateix, hi ha la visualització creativa realista o la visualització creativa simbòlica. Doncs per què portava la vareta màgica avui? Bueno, perquè aquesta representa una mica la tècnica de visualització creativa simbòlica, realment. Pot ser una vareta màgica, jo la vaig fer perquè m'agrada fer manualitats, bàsicament, i perquè tinc aquest punt friqui, però bueno, a part d'això no surto al carrer amb ella. Però, no ho sé, tens un dolor, per exemple, et trenques a l'ombro o algú que et pateix de mal de panxa o de migranya, doncs ara, per exemple, us dono un exemple de visualització creativa simbòlica. Doncs, bueno, evidentment et pots quedar o estirat, com més tinguis la columna recta, millor. O sigui, això amb els mateixos principis que la meditació o el ioga, sempre perquè has d'estar, el teu cos ha d'estar còmode. La relació entre la ment i el cos és indubtable. Per tant, com més estigui relaxat el cos, la ment també ho estarà. També estarà més predisposada a que flueixi lliurement.
O sigui, la predisposició mental ve lligada amb una predisposició física.
Exacte. Tot i que després també contradiré una mica això, perquè en moments de tensió també és útil, no?, visualitzar creativament alguna situació. Pues imaginem, per cas, una migranya. Ens podem imaginar tancant els ulls, intentant respirar, tindre una respiració durant 30 segons o 20 segons fins a arribar a un ritme que sigui adequat. I ens imaginem aquest dolor, li fiquem forma, no?, i la podem ficar de forma d'un fum color gris fosc, no?, com si fos aquella boira fosca, o els que els agraden les pel·lícules de ficció, pues veure com aquella, com el mal representat en fum, no?
Sí, pues Lost, estic veient Lost.
Exacte, doncs pues sí. Podem veure aquest fum localitzat allà on et fa mal. Si és al cap, pues et visualitzes tu amb una boira aquí al cap. I a poc a poc, clar, tu visualitzes, és com si diguessis, bueno, ara vull que hi vingui una ventada molt forta. I aquesta ventada l'has de notar la pell, l'has de notar com marxa aquest fum, d'acord? Però alhora també has de recordar, com deia abans, no?, els 360 graus sensorials són molt importants, perquè també pots recordar anclatges de la memòria en el que has notat com algú t'acaricia suaument, no? Pots recordar en algun moment algú que t'ha acariciat i aquella sensació agradable. I pues, aquella sensació és reviure-la i portar-la i traslladar-la en el moment present, d'acord? Perquè t'ajudi també a recuperar aquella sensació de benestar. I, bueno, pues, alhora, en comptes de veure aquella boira fosca, la comences a veure potser d'un color més blavós, fosc, fins a tornar-la clareta i fins i tot que marxi.
I és un procés que hauràs de fer tu.
És un procés que has de fer tu, sí, constantment. Vull dir que això no...
És a dir, que tu hauràs de crear aquesta història.
Sí, has de crear tu. T'has de sentar i, evidentment, no sé si heu sentit a vegades alguna narració per internet o si heu assistit amb alguna meditació guiada en el que, bueno, també el to de veu, si és guiada, evidentment hi ha un to adequat, una locució pausada, però si és un mateix que s'ho fa, s'ha de redactar realment el que vol que succeeixi.
Aquest guió, no?
És el guió, és importantíssim. Que és l'objectiu, bàsicament. Vull que llavors, més aparegui el mal, no?
I aquest fum ja no serà negre, serà blau. Exacte. I l'anirem transformant.
L'anirem transformant, l'anirem transformant amb una boira potser més blanca fins que vingui un cop de vent i la faci desaparèixer. Però alhora també vas notant, no?, recuperant aquella sensació també corporal. Doncs, bueno, t'he dit allò de la carícia perquè potser és un... És una sensació de pau...
I perquè és automàtic, no?, una carícia en l'estímul del teu cervell.
O quan has estat flotant sobre una piscina, sobre una colxoneta, no?
Sí.
Que dius, bueno, estàs amb una sensació agradable.
D'ingravitat.
Sí, d'ingravitat. Noto com el sol...
M'escalfa.
M'està escalfant.
És a dir, que hem de recuperar això.
Sí, hem de recuperar tots aquells records sensorials que ens ajudaran a crear un altre estat. I llavors això, sobretot, vull dir que no és màgia, com deia abans, això s'ha de repetir. Un dels principis de la visualització creativa, primer és que hi hagi desig i voluntat sincera d'arribar a la meta. Vull dir, si algú es recrea en el mal, no? Ai, pobre de mi, perquè sempre em planyo i que no sé què, ja està, tens una predisposició també al dolor. Per tant, bueno, serà potser un pelet més difícil, però no impossible. I confiar, sobretot, la confiança en les pròpies possibilitats i pensar que que assoliràs, no? Eliminar el dolor, doncs, també és, és molt important, la confiança en un mateix.
Hem eliminat dolor, però jo entenc que es pot aplicar, per exemple, amb dolors emocionals, amb processos de, doncs, personals, no? De dol,
I tant,
de...
Tant.
També és aplicable?
Sí, tot i que aquí, evidentment, clar, pots, és una ajuda complementària sempre.
Sí, sí, clar.
Estem parlant sempre que són tècniques complementàries i no substitutives d'altres que puguin existir.
I també ens has parlat d'aspiracions, per exemple, amb bulla prima.
Exacte. O sigui, amb bulla prima, què vol dir? Això és la meta, l'objectiu sintetitzat, no? Bueno, doncs també has de crear uns hàbits saludables, però alhora forçar-te, no sé, a la nit, abans d'anar a dormir. Tu et pots imaginar que cada dia, quan just abans d'anar o estàs al llit, t'imagines que el dia següent el primer que facis quan t'aixequis serà pues, bueno, prendre un got d'aigua, només llevar-te, menjar una peça de fruita, després el cafè i després agafar unes peses o una goma elàstica i començar a fer exercici a casa, no? Ja no cal ni pensar en apuntar-se al gimnàs, que també, que també es podria fer, si fos el cas. I en mantindre una dieta equilibrada, i com seria aquesta dieta equilibrada, per tant, cal fer primer la ruta, no? El full de ruta. Què caldria per arribar aquí? Però ho has d'integrar. I integrant-ho, doncs, bueno, has d'anar practicant aquesta visualització de que cada matí faràs això. Tot i que el dia següent no ho facis, eh? Però arribarà un dia, normalment, les costums en els sers humans, segons diuen molts estudis i molts psicòlegs, els hàbits duren 21 dies. Al cap del 21è dia, som persones de costums, no?
Sí.
Som animals de costum.
Sí.
Però es pot arribar a canviar aquella costum al cap de 21 dies. Per tant, és el que normalment es recomana, que això puguis anar-ho fent fins que hi ha un dia que t'aixeques i realment et prendràs aquest got d'aigua només aixecar-te, et prendràs una peça de fruita, aquell dia agafis les peses o la goma elàstica i comencis a fer estiraments.
Que interessant,
perquè
Marc.
Perquè el cos, o sigui, el cos i la ment, un cop pues, bueno, han registrat aquests pensaments, no fa la diferència entre un record viscut i un record imaginat. Per la ment és algo viscut igualment.
És a dir, que per molt resistent que siguis a crear l'hàbit, a força de crear-lo, de recrear-lo en el teu imaginari, acabarà sent real, acabarà sent un hàbit adquirit.
Exacte, sí, perquè tu t'aixecaràs aquella idea i ho faràs.
Doncs... ens encanta la idea.
Sí.
I a més és molt fàcil.
Sí. És com projectar, vull dir que la vareta màgica...
Finalment la vareta és això,
el mateix,
no?
Aquests, per exemple, serien algo molt més real. O sigui, separar el que és real, també cal veure si una persona està predisposada sempre a imaginar-se. Primer s'ha de fer una prova, no? De si em veig com a actor, si em veig en primera persona, com si tinguessis els ulls oberts...
Sí, o soc el director,
o si fos una pel·lícula,
càmera, sí.
Que em veig jo com un altre personatge allà dins. I pots variar. Si tu et veus com un personatge, és més fàcil potser dirigir-te, per depèn de quines persones. Dirigir-te tu contra aquella persona que veus allà, que és la teva representació.
Sí.
I fer-li fer el que tu vols que faci. O a la inversa, si tu ho veus en primera persona, no? Com si tinguessis els ulls oberts i fossis tu, que ho estàs visquent tot, aquí ja pot ser algo molt més realista. Veure, doncs, jo què sé, com afrontar una entrevista de feina, doncs, bueno, realment has de veure com arribes fins a aquell edifici, com prems a l'ascensor, com puges, com t'atén la recepcionista, quina olor fa en aquella oficina, et fan seure, quin quadre hi ha a la sala d'espera, et crida la recepcionista, et ve a buscar
l'abric o no, o
sí,
t'acompanya,
et donen la mà, de què parleu, té una bona aura, doncs, bueno, tot això s'ha de visualitzar.
I és aquesta experiència, ja l'hauràs viscut, amb la qual tu ja aniràs més tranquil.
I l'has de viure amb tots els detalls, el més reals possibles, això sí.
Doncs la visualització creativa, el darrer article de l'Institut de la Creativitat, que és el blog que ens porta un cop al mes el Marc Pons, que el trobareu doncs, enllaçat al Facebook i al Twitter del programa, i trobareu l'adreça, però a més que el mateix Institut de la Creativitat té el seu propi Facebook. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, creu a tu.